Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Jo la meva, però què fa amb una persona que és innocent? Que no està imputada o investigada i que proclama la seva innocència? És veritat, al seu entorn es van acumulant les tiferades i per allà on es trepitja, la pudor cada vegada es fa més insuportable. Però l'Audiència Nacional, que fa mesos que investiga aquest cas, no hi ha trobat res il·legal del que va ser ministre de Foment José Luis Ábalos. Sí. Reconec que sóc dels pocs que penso que si no estàs investigat no has de plegar, llevat que hi hagi informacions que se'ns escapin. Els sacsejadors habituals han tret el nom de Laura Borràs a passejar. No, la presidenta del Parlament estava investigada, estava imputada, i per això el cas no té comparació de moment, perquè no sabem si l'Audiència Nacional acabarà o suc antipac, perquè recordem que l'Audiència Nacional és més especialista, sinó que li diguin al Sandro Rosell. José Luis Ábalos ha aconseguit aquest matí una entrevista al Món Narrac. No us enganyarem. Està gravada de fa unes hores i la sentirem d'aquí uns moments. Perquè a les 9 hi ha sessió de control. És un home abatut emocionalment, però molt dur de pell, i confirma que aguantarà tot i els obstacles que li estan fent saltar. Dolgut, ferit, aquest matí estarà pendent del Congrés a partir de les 9 en punt, tot i que avui no hi serà. Hi ha sessió de control i a les 9 hi haurà cares a cares entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, i ell en serà el protagonista. Per això preferim saber com està abans de la sessió de control d'aquest matí a les 9, que seguirem en directe aquí al Món RQ amb els tertulians habituals del dimecres. És per aquest motiu que d'aquí uns segons les percepcions enregistrades de José Luis Ábalos al Món RQ. Benvinguts al món.
El Món RQ amb Jordi Basté.
Dimecres 28 de febrer del 2024.
I avui serà un dia de ventades fortes als extrems del país, i ara al matí amb alguns ruixats al Pirineu, comarques de Girona i també costa de Barcelona. Ara fa fresca i al migdia serà semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals i dels talls per les manifestacions dels tractors, es tallen l'N260 a Portbou per vents forts i la C28 a Naut Aran per risc de llaus. A l'àrea metropolitana hi ha força més congestió també als accessos de Barcelona aquests dies de Mobile World Congress.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Veiem el davantal, guerra oberta entre la direcció del PSOE i José Luis Ábalos. L'exministre socialista planta cara al partit i es nega a entregar l'acte de diputat. Les pressions en públic i en privat que ha rebut els últims dies no han donat fruits, i Ábalos ha decidit no immolar-se ni assumir cap responsabilitat política pel cas Coldo, el que investiga un exassessor seu per haver-se embutxacat comissions milionàries amb la compravenda de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Ábalos no era diputat del PSOE més, no era un de més, és un dels pocs fidels que van fer costat a Pedro Sánchez l'any 2016, després que els barons del PSOE el defenestressin. Ábalos va acompanyar Sánchez en la seva ruta per recuperar el control de Ferraz i un any i mig després fer el salt a la Moncloa. Ara, la relació entre tots dos, que havia estat estretíssima, s'ha esberlat completament. Ábalos s'ha declarat en rebel·lia i el PSOE ha respost expulsant-lo del grup parlamentari, enviant-lo al grup mixt, suspenent-lo temporalment de militància i obrint-li un expedient disciplinari. L'exministre no és diputat socialista des d'ahir a les 3 de la tarda. La guerra, doncs, és total. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, Ábalos té nou escó, la penúltima fila del Congrés. En 3 anys ha passat de la bancada blava de ministres a cadascuna de les que hi ha per sobre, cada cop més amunt, i per tant cada cop perdent influència. Ara penúltima fila com a integrant del grup mixt, un diputat de Vox a l'esquerra, el portaveu del BNG a la seva dreta, perd el despatx que tenia com a president de la Comissió d'Interior i ja té signat despatx a la zona del grup mixt. El seu sou també queda molt tocat. Com a diputat ras cobrarà 3.142 euros al mes, menys de la meitat del que cobrava fins ara. El PSOE no assumeix la rebel·lia d'Ábalos, ni que no vulgui assumir cap responsabilitat per l'etapa que va ser ministre. Tan bon punt m'anuncia que se n'anava al mixt, comunicat del PSOE apartant-lo de tot i veu de Patxi López.
Creemos que lo que tiene que hacer es dejar el escaño, la ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio. Es un día muy triste.
El PSOE li suspèn la militància, però també li recorda que ha de continuar pagant les quotes si algun dia vol tornar amb l'honor recuperat. Se'l sanciona per desobediència, per no fer cas de la decisió unànime de l'executiva de dilluns que li va demanar l'escó.
En plena guerra oberta, com deia José Luis Ábalos, ofereix aquesta entrevista al món a RAC1, repeteixo, registrada fa unes hores, perquè entre altres coses estarem pendents del que pugui passar a partir de les 9 al Congrés dels Diputats. Per tant, senyor Ábalos, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Per què no ha renunciat a l'acte de diputat tal com li exigia el partit?
Porque no comparto las razones, no las comparto desde ningún punto de vista. No comparto desde un punto de vista de estrategia política, incluso de táctica tampoco. Desde el punto de vista personal, en lo que afecta a mi honorabilidad, a mi imagen, a mi reputación, pues no estoy dispuesto a asumir esa culpa. La gente no sabe distinguir claramente las responsabilidades y yo no estoy a favor de quedar estigmatizado en esta cuestión, que también, como el que más reprocho, en la medida en que además en mi caso constituye una grave decepción, un abuso de confianza, pero que en lo que a mí respecta, e incluso ejerciendo esa vigilancia, nunca pude llegar a pensar que podría darse lo que presuntamente se está hablando, se está imputando, ¿no? Y que la gestión, en todo caso, en lo que a mí correspondía, fue una gestión correcta, no solamente correcta en lo procedimental y en lo legal, sino también positiva en cuanto a cómo se hizo, con qué precios, con qué resultados, con qué tiempos, con qué cautelas. Y todo eso está fiscalizado debidamente por el Tribunal de Cuentas. Así es que yo, en esa materia de gestión, en la que, por supuesto, no se insiste, pues estoy completamente satisfecho, y del trabajo de los funcionarios también. Que a partir de ahí alguien haya abusado de la confianza de uno y que se haya podido obtener algún beneficio económico de las comisiones de los intermediarios, que no a costa de las arcas públicas, pues es constituye una grave decepción. Pero desde luego, querer imputarme una responsabilidad invigilando y llevarla hasta este extremo, a mí me parece que no. Pero es que además creo que no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido.
Per tant, plega per dignitat.
Por supuesto, por dignidad y evidentemente también por el sentido de mi propio compromiso político, que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Son décadas. Y si lo que me animó a estar en el activismo político fue la rebeldía y también la defensa de la dignidad, pues comprenderá que eso no quiero perderlo.
¿Presunción de culpabilidad?
Pues sí, porque realmente a mí no se me acusa de nada. Yo no formo parte de ninguna investigación, no estoy acusado de nada, pero sin embargo se trata de atribuirme una responsabilidad, ¿no? Es lo que no comparto. Precisamente cuando tenemos casos lacerantes donde no se exige absolutamente nada, ¿no? Yo no acabo de entender el porqué de encontrarme en esta situación, lo digo de verdad.
¿Ha parlat amb el president Sánchez?
No.
¿Des de quan?
Pues la verdad es que estábamos teniendo una comunicación bastante efectiva y yo prácticamente pues diría que desde que empezó esta crisis, ¿no?
¿Y desde el comenzamiento de la crisis ni un mensaje de WhatsApp ni res?
No, desde entonces res.
¿Li sap greu?
No, yo no soy de... En fin, no, pero esto ha sido una constante mía. Yo sé efectivamente los problemas del presidente y sé claramente un poco cómo es. Y yo he estado en contacto permanente con el secretario de organización y he estado manteniendo ese nivel de interlocución.
¿Y amb Coldo García ha parlat la última semana?
No.
¿Fa molt que no parla amb ell?
Pues no sabría decirle tampoco, ¿no? Porque en fin, cuando estaba conmigo, pues estaba ahí como 24 horas. Después, efectivamente, pues yo seguí manteniendo relación con algunos de los colaboradores, con los que querían, ¿no? Entonces, con algunas personas sí, con esta en concreto también, sobre todo al principio del cese, que uno se encuentra pues en una situación más especial, ¿no? Pues sí, lo veía entonces con bastante frecuencia y luego fue bajando el ritmo conforme pues cada uno va teniendo su propia vida y además residimos en ciudades distintas, alejadas y por tanto pues no sabría decirle. Pero después de va desapareciendo, los encuentros se van relajando más, luego se sustituye por llamadas o mensajes y luego pues estas también van bajando a una intensidad. No sabría decirle cuánto.
¿Mai va a suspitar res d'ell?
Siempre hay algo que te llama la atención y yo siempre pedía explicaciones, tengo que decir, siempre. Y se me daban algunas. Otra cosa es que luego, pues, no me ponía a contrastarlas. Pero nunca me imaginé eso.
Per tant, ¿vostè no supervisava els contractes de compra de mascaretes o de material sanitari?
No, es que no tiene nada que ver de lo que hablamos. Es que todo eso está bien.
Llavors, ¿el problema on és?
O sea, el problema es, digamos, en lo que me está hablando de la vigilancia es sobre la vida de esta persona. Lo otro está absolutamente bien. Ya estaba absolutamente, digamos, no solamente vigilado, controlado, ratificado, fiscalizado. No, el contrato está bien. La propia querella, la querella del fiscal, dice claramente que el procedimiento de contratación se hizo conforme a las normas del momento y que está correcto. El Tribunal de Cuentas, que fiscalizó ese expediente en dos ocasiones, al menos que sepa yo, una, prácticamente muy cerca del periodo de contratación, por una denuncia de un particular, y el Tribunal de Cuentas archivó la denuncia, dejando claramente que los precios estaban en el mercado y que no se había producido ningún quebranto a la hacienda pública. Posteriormente fue el propio Tribunal de Cuentas de oficio que fiscalizó todas las ayudas de emergencia que tenían que ver con el COVID. Y la información es positiva, la fiscalización es positiva. No hay ningún problema en la contratación. Lo que hay es que presuntamente un hombre de confianza de mi gabinete pudo haber tenido parte de las comisiones de los intermediarios. O sea, no a costa tampoco, digamos, del dinero público. De hecho, no se les ha planteado ninguna fianza a la hora de ponerlos en libertad. La investigación gira en torno a si esta persona cobró de la parte de los empresarios, del beneficio empresarial, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que es imposible centrar la cuestión con todos los relatos y todas las narraciones que estamos escuchando, muy sensacionalistas, muy sesgadas, muy intencionadas, que han generado, pues, en fin...
Vostè està absolutament tranquil.
Mire, ha habido un proceso de investigación largo. La denuncia que planteó el Partido Popular se dirigía a una operación de este ministerio que yo lo dirigía. Es decir, que básicamente se dirigía contra mí. Por lo tanto, ha habido un proceso de investigación bastante largo, superior al año. Y la conclusión, por parte de la investigación, que se traduce en la querella que presenta la Fiscalía, a mí no me cita para nada. Y en el auto judicial del que hemos tenido conocimiento, tampoco se me cita para nada. Yo estoy convencido de que si hubiera habido algún indicio, yo estaría también siendo acusado. Por lo tanto, evidentemente, no me da la tranquilidad ya del propio, digamos, hecho judicial, ¿no? Sino mi propia convicción y mi situación personal, donde yo no me he lucrado en absoluto. Mi vida es muy transparente en ese sentido. Todo el mundo sabe cómo vivo, lo que tengo. Estoy peor, desde luego, que cuando fui ministro. No ha habido incremento patrimonial en mi caso, más bien decremento. Y declaro todo. Y para la buena persona de mi trayectoria, de mis años en actividad política y en el servicio público, tengo bastante menos que muchos otros.
Las maniobras del Coldo García denunciadas por un particular el 2020, ¿vostè creu que són les que van portar el president Sánchez a destituir-lo l'estiu del 2001? I troba vostè que en relació, ho dic perquè l'altre dia Ernesto Kaiser deia que Sánchez li va dir quan el va fer fora, ya sabes por qué lo he hecho.
Esa frase no existió nunca. Nunca se me dijo eso. Nunca me contestaron eso. No sé de dónde lo puede sacar.
Pero
solamente habíamos dos personas. esa conversación, yo y el presidente.
¿Pero creo que el van fer fora per coldo?
No, mire, en ese momento el presidente lo explicó, quería un poco aquellas personas que nos habíamos desgastado más en la cuestión política, no sé si con buen criterio o qué, pero quería, digamos, remozar el gobierno. Y yo, por otra parte, lo he dicho y no me gusta remontarme, porque además ya tuve entrevistas al respecto, también tenía una situación personal que tenía que afrontar, Tampoco, de tal modo que incluso la no continuidad yo la viví en ese momento como una cierta liberación. Es verdad, y yo también lo dije, que no haber sido a lo mejor más claro las razones, siempre dio pie a estas dudas que usted me vuelve a plantear nuevamente.
Vostè passa a ser diputat del grup mixt, per tant, anirà al Congrés.
Sí, clar.
I avui mateix anirà al Congrés.
No.
Per què?
Ara la disciplina me la pongo yo. No, vamos a ver, van a contar con mi apoyo, van a contar con mi voto, sin duda, el gobierno. Yo voy a seguir luchando por lo que pienso, y voy a seguir trabajando para que la ultraderecha y la derecha radical, que no es sino la antesala de un proyecto autoritario, pues impedir que se desarrolle. O sea, yo voy a estar ahí. Pero también tengo que luchar contra otras muchas cosas que las estoy sufriendo, pero que las sufren otros en la sociedad, ¿no? Y que tienen que ver también con la desinformación, con la intoxicación, con esas estrategias de polarización. Hay tantas cosas con las que hay que poner freno. Porque en todo este proceso, realmente he vuelto a vivir cosas muy desagradables, ¿no? Una persecución a mis entornos personales, a mis hijos.
¿En serio?
A intentarlo. Sí. Ha habido personas o pseudomedios, porque ahora, pues que han intentado, a personas que han compartido conmigo alguna parte de la vida, pues intentar pagarles entrevistas, buscar declaraciones, buscar secretos personales.
¿Me digo en serio?
Identificar el piso donde vive mi hija de 18 años, buscar mi domicilio para mandarme fotógrafos que me vean en la casa entrando. Todo eso, tengo las pruebas, tengo la constancia. Sí, sí, es horrible el nivel de degradación al que se está llegando. Y lo que tengo que ver es sobre mi vida personal, de mis relaciones sentimentales, de mis hijos, todo con incluso con datos que no son ciertos, pero que dan una imagen pues de un personaje extraño, ¿no? Se deshumaniza tremendamente.
¿Y vale la pena todo eso, señor Ábalos? No. Es decir, no. ¿Vale la pena continuar por todo eso?
No, esto desanima y es evidente que se hace con ese propósito, desanimar para la vida política y que restringirla a gente muy dependiente. Sí, pero mire, yo esto lo tengo desde que empecé a sufrir esto, que no es de ahora. Me hacía esta pregunta, pero es que siempre me decía, ¿y por qué tienen que ganar ellos? Entonces, ¿por qué empecé yo en el año 76, cuando empecé la clandestinidad en la Juventud Comunista, más tarde en el Partido Comunista? Me voy a negar todo, no puedo. Mire, yo cuando dejé el gobierno y después de haber vivido todo, yo dije, yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir en esto, vamos a vivir la vida, que vale la pena, ¿no? Y pensé en retirarme completamente, ¿no? Y bueno, oportunidades en la vida privada para alguien que ha sido ministro, oiga, no falta.
I avui, plega avui, per què no plega avui? Per això, perquè seria donar la raó als dolents?
Sí, porque no quiero salir después de tantos años por la puerta de atrás. No puedo salir con ninguna sombra de mi honorabilidad. No puedo. Sería un muerto en vida. Me verían como un apestado. Porque nadie me reconocería ese gesto que algunos exigen de grandeza. Me está escribiendo gente que ha vivido cosas similares. La verdad es que estoy extrañado, la de gente que me está escribiendo. Más allá de la solidaridad, de las lágrimas, de mensajes que son tremendos. Pero me ha escrito varias gente que vivió situaciones muy desagradables en política. Me ha escrito, por ejemplo, un exalcalde, 16 años de alcalde, me dice, tuve 10 denuncias, me costó 10 años que se archivaran todas. Nunca tuve reparación. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos sometemos a quien realmente quiere el poder sin ningún tipo de contrariedad? No sé, a mi edad ya puede pasar dos cosas. Pues no rendirme, y es lo que he dicho, o simplemente sucumbir, ¿no? Yo he optado de momento por no rendirme. Jamás pensé yo que podía no estar en mi partido o con mi partido. Y de hecho, pues cuando me refería a los demás siempre decía lo mismo. Siempre pensé que era el partido donde me iba a morir. prácticamente de inací.
José Luis Ábalos, moltes gràcies, però ara li he de fer per acabar una pregunta política. Perquè hem fet una entrevista molt personal des d'un punt de vista també de com s'està tornant la política i els mitjans de Madrid, perquè realment hi ha alguns mitjans en aquests moments que estan actuant d'una manera realment preocupant. Però és que l'última pregunta era molt senzilla. Com a diputat del grup mixt, ha dit vostè que donarà suport al govern. Li pregunto, votarà la llei d'amnistia, per exemple, a favor?
Sí, l'he defendit hasta ahora.
José Luis Ábalos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
A vostès, moltes gràcies per tot.
Un quart d'hora llarg de conversa enregistrada, repeteixo, amb José Luis Ábalos a les últimes hores, però després de decidir que deixava el seu escó al PSOE, però passava al grup mixt, però que no deixava l'escó de diputat, que avui no serà el Congrés que votarà a favor de la llei d'amnistia, com ara sentíem. Fé un Ábalos dolgut, molt indignat, molt emprenyat, i avançava ara que no anirà avui al Congrés, perquè encara que no hi sigui, serà el gran protagonista de la sessió de control que hi haurà aquest matí a les 9, amb Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que es veuran les cares per primer cop des que la setmana passada va esclatar l'escàndol del cas Coldo. El PP saliva perquè ha trobat un filó per acusar el PSOE de corrupció i avui ho pensa aprofitar suc antipà. No en va, els grups de l'oposició han registrat una allau de preguntes per collar Pedro Sánchez i tots els ministres del seu govern aquest matí i obligar-nos a donar explicacions. Però la Moncloa es defensen i intenten esquivar qualsevol relació amb la corrupció. De fet, el ministeri més esquitxat per aquest cas Coldo, el de Transport, ha anunciat una auditoria per revisar de tal a baix tots els contractes que siguin sospitosos. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el govern espanyol defensa la seva gestió durant la pandèmia i pretén esvair qualsevol ombra de corrupció que l'impliqui. D'entrada, amb una auditoria que revisi tots els contractes del Ministeri de Transports relacionats amb el material sanitari. Tot i que, segons el ministre Òscar Puente, tots els tractes van passar els filtres legals, volen assegurar-se'n.
Cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones merece reprobación y reproche. Quien la hace debe pagarla. Confío en que la auditoría esclarezca todos los detalles.
Sobre Ábalos, Puente admet que apartar-lo és una decisió difícil personalment. Això sí, considera que el diputat s'equivoca.
No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar, que ha sido un gran socialista. No es coherente esta posición con lo que ha sido.
Des del govern espanyol donen per fet que Ábalos no es va embutxacar ni un sol euro amb el material sanitari. Li retreuen, però, la responsabilitat política en tot l'escàndol.
A tot això, el ministre de la part més crua de la pandèmia, que va ser Salvador Illa, també està convençut que el cas Coldo amb ell no l'acabarà esquitxant. Ara bé, ahir en una entrevista aquí al Món RQ, l'actual primer secretari del PSC obria la porta a donar més explicacions, si cal.
Estic tranquil i, a més, jo vaig comparèixer 22 vegades al Congrés dels Diputats durant la pandèmia. Vaig respondre una mitjana de 20 preguntes al dia, escrites, al Congrés i al Senat. Pues, quan em criden a la Comissió d'Investigació, hi aniré per descomptat i donaré totes les explicacions amb tota transparència, amb tota tranquil·litat i una confiança en les persones que em van acompanyar al Ministeri de Sanitat durant aquesta etapa molt alta. No?
Però cada dia que passa coneixem més detalls d'aquest anomenat cas Coldo. L'ataca de l'escàndol creix i esquitxa primeres espases del PSOE que van molt més enllà d'Ábalos, com la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Entre el 2015 i el 2023, Armengol va presidir les Illes Balears i la Conselleria de Salut del seu govern també va contractar Soluciones de Gestión, l'empresa que pagava comissions milionàries a l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, a canvi d'adjudicacions per comprar i vendre mascaretes. El problema afegit en el cas del govern balear és que les mascaretes que els van col·locar eren defectuoses. Armengol assegura que tan bon punt se'n van adonar, van reclamar a Soluciones de Gestión que els tornés als calés. Però avui el diari El Mundo publica que en realitat el seu govern ho va amagar. Segons el diari, Armengol va ocultar a les autoritats europees que les mascaretes eren absolutament inservibles perquè les havia pagat amb fons europeus. I, és clar, si tot plegat era una estafa, s'hi hauria enganxat els dits. De fet, el cas Coldo ja ha arribat efectivament a Brussel·les. La Comissió Europea vol esbrinar si els diners que va enviar Espanya per fer front a la pandèmia del coronavirus es van fer servir per regar aquesta trama i per això han carregat una investigació a l'Oficina Europea Antifrau. I no és l'únic moviment. La Fiscalia Europea també ha reclamat informació sobre el cas a l'Audiència Nacional. Però, malgrat els detalls que anem coneixent en l'entrevista d'ahir al Món RQ, Salvador Illa va demanar que tothom fes un esforç d'empatia i recordi les dificultats que van haver d'afrontar tots els governs durant la pandèmia del coronavirus per aconseguir material sanitari.
L'exministre de Sanitat i actual cap de l'oposició al govern de la Generalitat admet que algunes empreses van aprofitar aquell caos per fer l'agost, però creu que en general no hi va haver mala fe.
Hi havia casos en què hi havia gent que enmig de moments molt delicats s'aprofitava. També hi havia casos, la majoria, al contrari, de grans empreses amb plataformes logístiques a Àsia que van ajudar sense cobrar un duro per transportar material i per buscar proveïdors, de persones individuals que tenien contactes i es posaven a disposició, de gent que aquí va engegar processos per poder fabricar. O sigui, jo no em quedo, no vull que això m'esborri, el millor que vaig veure, que va ser a més la norma general. Ara hi havia casos concrets, efectivament, de gentussa. O sigui, vostè, la paraula és aquesta.
Sigui com sigui, la investigació del cas Coldo continua avançant a l'Audiència Nacional. Avui declarar davant del jutge el presumpte cervell de la trama, Juan Carlos Cueto, l'empresari que controlava Soluciones de Gestión. A Cueto no el van poder detenir la setmana passada amb la resta d'imputats perquè era fora d'Espanya, però la policia el tenia localitzat i ara l'ha portat davant del jutge. Aquest matí també hem sabut que el magistrat ha acceptat que Vox es personi a la causa com a acusació particular. Serà el segon partit que ho fa després que el Partit Popular també ho reclamés i el jutge ho autoritzés. A veure què en diuen de tot plegat les ràdios aquest matí. A la SER, l'Àngels Barceló critica Ábalos per morir matant i diu que el PSOE queda a la corda fluixa.
Ayer, por lo que fuera, no le interesó entenderlo. Y con ese comportamiento deja su partido muy lastimado y lo hace queriendo, lo que se llama morir matando. Quiso dar pena a Ábalos en una comparecencia ensayada y declamada. Mi partido no me deja explicarme, insistió, pero ayer Ábalos tuvo la oportunidad y no lo hizo porque ni siquiera aceptó preguntas y se quedaron muchas en el aire, todas relacionadas con la contratación de su hombre de confianza y su carrera meteórica a su lado, que le llevó incluso a los consejos de Renfe y de puertos del Estado. Es por eso, por lo que le piden responsabilidades, y en eso toda la responsabilidad es suya. Ahora deja al PSOE con un diputado menos y con la autoridad de Pedro Sánchez cuestionada, todo un torpedo en la línea de flotación socialista cuando el PSOE intenta navegar en aguas demasiado revueltas.
Y Carlos Herrera, la COPE, que creo que Ábalos ha demostrado la seva inteligencia.
Su comparecencia fue un recital que desautoriza por completo la actual dirección socialista. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años. Ayer Ábalos demostró que es un político con recursos, y la verdad sea dicha, con más inteligencia de la que le habíamos reconocido.
Y Federico Jiménez Los Santos, en radio, cualifica Ábalos de mafiós.
Ayer vimos una obra de teatro en la que un ampón se quejaba a la banda del maltrato. Pero es un ampón. El tío que dijo que el PP era un partido corrupto, cuando no hay ninguna sentencia que condene al PP, por más que mientan como bellacos, ayer explicó cuál era el mecanismo de la corrupción. No cobraban comisiones, se llevaban una parte de la comisión.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el periodista i escriptor Manuel Javois.
El escándalo Coldo García, que por otros motivos empieza a ser ya el escándalo Ábalos, pone en el centro del debate algo tan delicado como la confianza. La confianza en el ámbito del poder. Es decir, el nombramiento de alguien de tu plena confianza en cargos en los que estás seguro que no te va a fallar. La línea que separa la confianza de la responsabilidad es tan delgada que cuando el delito es clamoroso da igual que no te alcance las consecuencias penales. Lo coherente es asumir que si tu mano derecha ha aprovechado la posición que tú le diste por decencia personal y por altura política, tú debes renunciar. Y un recordatorio más, fuera de la política no es necesario cometer un delito para dimitir o para que te despidan. Hay errores o conductas que simplemente lo merecen.
Gràcies, Javois. I el segon el posa la periodista i politòloga Estefania Molina.
Ábalos se trinxera i desafia Pedro Sánchez. I és que l'exsecretari d'organització passarà al grup mix, ja que no considera que hagi de deixar l'escó perquè es creu innocent i vol defensar la seva honorabilitat. És a dir, que se li girà feina a Pedro Sánchez. Primer, perquè la permanència d'Ábalos alimenta les teories de la conspiració sobre que alguna informació molt compromesa tindrà que és incapaç de ser doblegat en la voluntat del president del govern espanyol. Ara bé, també es podria creure que Ábalos tem que la causa s'ampliï i que li esquitxi i, per tant, vol mantenir l'aforament. Però la realitat és que el més important d'això és l'impacte mediàtic que tindrà per Pedro Sánchez. L'amnistia, de fet, no era un problema real. Sánchez va sumar 1 milió de vots el passat 23 de juliol, quan les aliances Frankenstein ja eren conegudes. Però això és diferent, perquè la dreta ha trobat un bon os per la legislatura. El PP domina el Senat i pensa muntar-hi comissions d'investigació. PP i Vox presentaran cada setmana bateries de preguntes. El Congrés, davant l'atenta mirada d'Ábalos, ja estigui desfenestrat o no, estarà allà.
Pràcticament 8:45, d'aquí uns mes anirem al Congrés i d'aquí uns mes també la tertúlia els dimecres. Javier Melero, Ana Gómez, Ferran Casas, Xavi Domènech, Mònica Hernández, Ramon Rovira, la tertúlia del Món a RAC1. Però mentrestant hi ha altres temes més enllà del cascoldo i de l'entrevista que manteníem i escoltàvem fa uns moments amb el diputat del grup mixt, José Luis Ábalos. La pagesia manté el pols i continua bloquejant aquesta hora algunes de les principals carreteres de Catalunya. Manifestants i tractors les tallen en alguns casos des d'ahir a la matinada, és a dir, des de fa més de 30 hores. Són l'AP7 a Pontós i la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla, les dues a l'Alt Empordà. També bloquegen el punt fronterer del Coll d'Ares entre el Ripollès i el Vallespí. A banda, també han fet nit a diverses vies que connecten Lleida i l'Aragó, amb l'A2 entre Tàrrega i Vilagrassa i l'AP2 a l'altura de Soses. Unió de Pagesos i Revolta Pagesa calculen que ells van mobilitzar uns 1.200 tractors en una protesta que afecta sobretot el pas de mercaderies i que avui podria incorporar, en el cas de l'Alt Empordà, també els pagesos de França. Portaveus dels agricultors es van reunir ahir amb representants de la Conselleria d'Acció Climàtica, però no es van acordar avenços. De fet, els pagesos critiquen que el conseller David Mascort ni tan sols hi era i per això van decidir allargar les protestes durant el dia d'avui i fins i tot demà. Anem en directe a dos punts de connexió afectats per aquestes mobilitzacions. El primer és a Pontós, a l'Alta Empordà. Allà hi tenim la Bàrbara Julve. Bàrbara?
Ni la tramuntana ni la fred que fa aquesta hora a peu d'autopista encongeix els pagesos que estan disposats a seguir en peu de guerra. Avui estan decebuts després que ahir la reunió amb Acció Climàtica no donés els fruits esperats ni cap resolució concreta per part de la Generalitat, segons els pagesos. Durant el matí tenen previst fer una assemblea per valorar la situació, però la previsió és seguir amb el tall almenys fins demà. Jordi Gina Breda és membre de Revolta Pagesa. Són declaracions de RAC1.
Hem de veure aviam com i de quina manera demanem de que aquest diàleg que ahir va quedar parat perquè no hi va anar el conseller, com el reactivem, perquè el que està claríssim és que no sortirem d'aquí fins que no hi hagi hagut aquest diàleg i aquestes peticions principals es tirin endavant.
Ara agafen forces amb l'esmorzar i cap al migdia arribaran una cinquantena de pagesos francesos del sindicat Confederació Paisana amb els seus vehicles per donar-los suport en les protestes. Junts a les 12 llegiran un manifest.
I com deia, un altre punt afectat per les protestes és Soses, on els pagesos continuen tallant aquesta hora l'AP2. Allà hi tenim en Julien André. Julien.
Fa pocs minuts l'helicòpter dels Mossos ha volat per la zona on continuen arribant pagesos a l'autopista després d'haver passat la nit a casa per descansar i altres obligats perquè el bestiar ha de menjar. S'uneixen als que han passat la nit aquí dormint al tractor o desperts i acompanyats d'un foc que segueix cremant. Ens han comentat que la nit ha anat bé, estan contents per la resposta del sector i és que han vist com alguns pagesos es mobilitzen per primera vegada. Són optimistes pel que fa a l'assistència en el dia d'avui. Una jornada llarga, tenen molt clar el que volen i una opció és quedar-se fins demà.
Gràcies també a Julien Andrés. Aquestes són les principals vies tallades, no les úniques. Repassem la resta d'afectacions.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes i tractors. Àlex Huguet, què tal?
Molt bon dia, doncs de moment no hi ha canvis, com dèiem, pel que fa als talls dels tractors que afecten aquestes vies principals de les demarcacions de Girona i Lleida, la P7 i l'N2 tallades a Pontós i provocant desviaments i congestió cap a la C26, la C31 o trams de la mateixa Nacional i l'A2 i la P2 a Tàrrega i Soses, amb algunes cues també en aquests trams de la Nacional i vies al voltant d'aquestes vies. Això s'hi sumen als talls en vies com l'N230 al Farràs i al Pont de Suert, l'N240 al Macelles o l'N152 a Puigcerdà per aquestes protestes. Amb un matí mogut també pel que fa a les vies habituals. Un accident ara a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla del Vallès en sentit sud talla tota la via en aquell sentit i congestió amb més de congestió de 4 quilòmetres. També cues a la C-60 arribant a la Roca del Vallès en sentit nord, la C-58 en els dos sentits a Montcada i Reixac o pel Llobregat a l'A2, sobretot entre Pallejà i Cornellà, amb més de 8 quilòmetres. Finalment, a les rondes també es nota aquests dies de Mobile World Congress, trams de 9 quilòmetres ara en sentit sud i en direcció a Besòs, més plens els trams de la zona franca i Montjuïc a la Ronda Litoral. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
8:34 minuts, al Tribunal Suprem ha acceptat que els policies ferits durant les protestes post-sentències puguin personar com a acusació particular en el cas del tsunami democràtic. Això tot i que el Tribunal encara no ha decidit si accepta investigar el president Puigdemont per terrorisme, com li ha demanat el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Tot i així, segons llegim avui al periòdico, la sala segona ha tirat pel dret i ha comunicat als dos agents i a l'associació Dignitat i Justícia que podran fer d'acusació particular si finalment se segueix el full de ruta establert per García Castellón. Ara cal esperar que Manuel Marchena decideixi si el Suprem es queda o no es queda el cas. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat a l'aire el recurs d'un condemnat per les protestes del tsunami democràtic a l'espera que s'aprovi la llei d'amnistia. És el primer tràmit judicial que s'atura en previsió que l'amnistia el pugui deixar en paper mullat. A Barcelona, el president aragonès compareix d'aquí a menys d'una hora per donar tots els detalls dels nous pressupostos. El govern es reuneix a les 10 per aprovar els comptes i mitja hora abans, a quarts de 10, el president enumerarà a grans trets les partides que inclouen. Després començarà tota la litúrgia parlamentària que ha d'acabar donant la llum verda als pressupostos. Aquest migdia, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, anirà al Parlament per entregar el projecte de llei i després el presentarà als partits i entitats socials. La setmana que ve, els consellers també compareixeran a la cambra per explicar les partides de cada departament i a mitjans de març es farà el debat dels comptes. Aquest és el calendari que ara s'obre després que ahir el govern i el PSC firmessin el pacte de pressupostos i traguessin pit d'haver aconseguit un augment de la despesa de més de 2.400 milions d'euros. S'incrementen les partides d'educació, de cultura, de salut o de recerca que inclouran 1.000 milions per combatre la sequera. De fet, segons el periòdico, una de les mesures que inclouran aquests comptes per fer front a la falta de pluja ens tocarà la butxaca. El govern augmentarà el cànon de l'aigua entre el 20 i el 40% a partir de l'any que ve, segons la quantitat d'aigua que gastem a la família. Això farà que la factura augmenti a la majoria de cases entre 2 i 4 euros mensuals, tot i que en les que consumeixin molta aigua ho podria fer encara més, òbviament. Això permetrà a l'ACA, l'Agència Catalana, recaptar uns 97 milions d'euros extres. Detalls a banda, el govern i el PSC també s'han posat d'acord en el principal escull que tenia encallada la negociació, el Hard Rock. Les dues parts s'han compromès a continuar la tramitació del projecte i no posar-hi obstacles. Té més dades Adrià Santasusagna.
Pere Aragonès i Salvador Illa han tancat el pacte de pressupostos signant el document al Palau de la Generalitat i amb una encaixada de mans. L'acord no parla del Hard Rock, però tots dos ja han deixat clar que el projecte tira endavant. El govern ho fa arrufant el nas i el PSC Cofoi per continuar amb el projecte damunt la taula. La vicepresidenta Laura Vilagrà i el líder del PSC, Salvador Illa, des del món RQ, deixava clar el compromís amb el Hard Rock.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment, simplement el que ja hem explicat fins ara.
No per complert l'acord de 2023, no? És un seguiment de la tramitació administrativa de la que el govern haurà d'anar donant compte a cada pas.
De fet, és un compromís al que ja van arribar pel pacte de pressupostos de l'any passat. Res ha canviat, expliquen des de Palau, però saben que aquesta és una línia vermella que han creuat pels comuns. El que ha de ser l'altre soci si volen aprovar els pressupostos.
Però com dèiem, el govern en té prou amb els vots del PSC per tirar endavant els pressupostos i necessita que algun altre grup hi voti a favor. Per això ara tota la pressió salta cap a la taulada dels comuns, que es mantenen enrocats en la seva negativa a facilitar els comptes si el govern no llança definitivament a la paperera el projecte del Hard Rock. Laia Colomer.
Sí, a partir d'ara s'obre una finestra d'un parell de setmanes fins al primer debat al Parlament per intentar apropar posicions, però el cert és que a hores d'ara sembla molt difícil que els comuns canviïn de parer. Per això mantenen el pols al govern i demanen una renúncia explícita del Hard Rock, que no es tramiti al pla director urbanístic. El portaveu al Parlament, David Cid, era clar al 9C de RAC1.
Ja ha d'haver-hi el compromís clar que el pla director urbanístic no tira endavant, hi ha d'haver-hi la voluntat i jo també diria l'ambició d'Esquerra Republicana de definir un model de país i fins i tot no d'atrevir-se a dir que no al senyor Illa. I si Esquerra Republicana ha decidit fer de comparsa al Partit Socialista, ja serem nosaltres i seran els comuns qui li dirà al senyor Illa que evidentment que el Hard Rock no té cap tipus de sentit.
Pels comuns no té ni cap ni peus voler lluitar contra la sequera i les addiccions, per exemple, i alhora mantenir viu el projecte del Hard Rock.
I doncs bé, si ara deien que els pressupostos preveuen que la factura de l'aigua pugi de cara a l'any que ve, el que és a punt de pujar és la factura de la llum. Ho farà de mitjana uns 7 euros, segons Expansión, per un consumidor mitjà. que ara pot tenir un rebut al voltant dels 40 euros, recuperar el 21% de l'IVA, com passarà, comportarà passar a patir un rebut d'entre 47 i 50 euros. Que Jaume Alonso Cuevill es plega com a diputat de Junts per Catalunya al Parlament, ho fa, diu, davant l'evidència, segons ell, que la legislatura ja és morta. Cuevill, recordem, era representant de Junts a la cambra des de fa 3 anys, després un breu pas pel Congrés. En parlava aquesta nit al 324.
Em sentia poc útil al Parlament, diguem-ne.
Desaprofitat?
No, es tracta de desaprofitat. Ara ho dèieu, no? Això era la legislatura del 52%. El Parlament actualment no té ni capacitat de controlar amb un govern que està en minoria, ni... És una legislatura que jo crec que ja està morta.
Explica que plega decebut amb el funcionament del Parlament i per la falta d'entesa entre els partits. A partir d'ara, Alonso Cuevillas tornarà a centrar-se plenament en el dret i en el seu bufet privat. 21 minuts i les 9, i d'aquí uns moments, el món dels influencers, parlarem de lloguers, entre d'altres històries, com per exemple, que resulta que la selecció espanyola de futbol va fer jugar Alexia Putellas quan acaba de sortir d'una lesió, quan és un risc fer-la jugar, i contra, òbviament, l'opinió del Barça.
Ei, tinc una notícia super emocionant. El proper Superdijous de Viladecans de Style Outlets no és un Superdijous qualsevol. És una versió ampliada. Del 29 de febrer al 2 de març, 3 dies de superdescomptes a les nostres marques preferides. I sortegen un iPhone 15 per compres de més de 100 euros. T'esperem a Viladecans de Style Outlets.
You are the one for me, for me.
Avui a Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta-ho ja al 990-9016, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de UIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus en ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta air fryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
17 minuts i les 9. Atenció a aquesta notícia. Els dos influencers detinguts a Madrid per agredir sexualment 5 menors d'edat han quedat en llibertat. Es tracta del duo Petacetas, que entre TikTok i Instagram acumulen uns 70.000 seguidors, que tampoc seria la xocolata... És a dir, que és la xocolata al lloro, vull dir, tenint en compte que hi ha seguidors que tenen milions. No, però són seguits, és evident. La policia els va detenir dilluns, després de confirmar que aprofitaven la popularitat per atreure les joves, i les feien anar a casa seva, allà les drogaven i les violaven, i a més ho gravaven. De fet, segons llegim a La Vanguardia, quan els agents van entrar a casa seva, precisament hi van trobar una altra víctima, a qui estaven fent exactament igual. A les noies les drogaven amb èxtasi líquid, una droga que es consumeix per via oral, barrejada amb aigua i que és difícil de detectar. Després anul·laven la voluntat de les víctimes, les agredien sexualment i enregistraven l'agressió amb mòbils i fins i tot amb càmeres de seguretat. Unes imatges que, com a mínim, haurien compartit a través de missatges amb terceres persones sense que les víctimes en fossin conscients. Tot i que el jutge va ordenar que un d'ells anés a presó provisional, finalment ha quedat en llibertat, igual que l'altre acusat. Ara estaran lliures fins que hi hagi el judici. Per cert, des que es va fer pública la notícia, han sumat gairebé 5.000 nous seguidors als seus comptes. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui el raper Morat per suposadament haver atemptat contra agents de la policia local de l'Hospitalet de Llobregat. Va ser durant el rodatge d'un videoclip pel qual el cantant no tenia permís. La fiscalia li demana una pena de 7 anys, va passar l'agost del 2021, amb un centenar llarg de persones de públic i figurants. Els veïns van trucar a la policia pel soroll i perquè estaven utilitzant un dron sense el permís. Quan van arribar els agents, els participants del videoclip els van increpar i els van llançar pedres i ous. Segons explica la fiscalia, el seu escrit, Morat es va dirigir a la policia mostrant una conducta hostil i poc col·laborativa i no va fer cas de les indicacions que li donaven els agents de seguretat. El govern espanyol posa en marxa la seva principal proposta per intentar limitar i rebaixar el preu dels lloguers. És un índex que regularà els preus i que entrarà en vigor d'aquí a 15 dies. El 13 de març, el sindicat de llogateres recomana a tothom que ara hagi de renovar o signar un contracte de lloguer que sobretot esperi l'entrada en vigor de la llei. El seu portaveu, Enric Aragonès.
El que és important és que ara, per aquests 15 dies que quedin, ningú signi un contracte amb una pujada. Les immobiliàries i els rendistes estan esperant per aprofitar aquesta escletxa per colar totes les pujades possibles.
A grans trets, el govern espanyol fixa un rang de preus màxim i mínim que pot tenir un habitatge en funció de la zona i les característiques de l'immoble. Aquest nou sistema serà de compliment obligat pels grans tenidors i pels pisos que ara entrin al mercat de lloguer. D'aquesta manera, la Moncloa fixa un índex homogeni per tot l'Estat i descarta adaptar-lo a la realitat de cada territori, com demanava la Generalitat. Però com es pot saber si un immoble està afectat per aquest índex i a quin rang de preus s'hauria de llogar? Doncs el Ministeri ha habilitat una web que permet cercar qualsevol habitatge introduint-ne dades bàsiques com la referència del cadastre o la direcció completa. També demana la superfície construïda, el certificat energètic, si té ascensor o no, o l'estat de conservació. 3 quarts tocats de 9 del matí. Als Estats Units, la batalla cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump a les eleccions presidencials de novembre és cada vegada més a prop. Aquesta nit, tant el president com l'expresident nord-americà han tornat a arrasar les primàries dels seus respectius partits a l'estat de Michigan. Donald Trump s'ha endut el 67% dels vots amb 40 punts de marge respecte de la seva única rival, Nikki Haley. I Biden s'ha imposat amb el 80% dels vots. Ara bé, en el cas dels demòcrates, crida l'atenció el percentatge de blancs. Prop del 13% de paperetes en blanc. Això després que grups progressistes i àrabs s'hagin organitzat i hagin cridat a abstenir-se com a protesta pel suport de Joe Biden a Israel en la seva ofensiva a Gaza. Corresponsal de RACU a Washington, Javier de la Sotilla.
Michigan és l'estat amb un major nombre de votants joves i àrabs, els dos sectors més contraris a l'agressió d'Israel a Gaza. És per això que les primàries d'aquesta nit han posat el primer gran termòmetre electoral al paper de la Casa Blanca a l'Orient Mitjà. Els grups que han cridat a votar en blanc s'havien posat la meta d'arribar al 10% i l'han superat amb escreix. Però el vot de protesta no implicarà ni molt menys un trasbassament de vots cap a Trump, ni significa que aquest electorat es quedarà a casa al novembre, però sí que envia un missatge a l'administració perquè exigeixi la fi de les hostilitats a Gaza. El dilluns, vigília d'aquestes primàries, Biden va anunciar que les negociacions per l'alto el foc estan avançades, però no ha pogut frenar el vot de càstig, que en algunes regions ha superat el 50%. Trump va guanyar el 2016 a Michigan amb un marge de menys d'un punt i Biden va recuperar l'estat el 2020 amb poc més d'un 2%. De cara a les eleccions de novembre, tornarà a ser clau el suport de les més de 50.000 persones que han votat avui en blanc. Per la seva banda, Trump consolida encara més el seu domini republicà amb 40 punts de marge sobre Haley, l'única alternativa. Però necessitarà unir el partit i convèncer els votants moderats perquè no es quedin a casa si vol tornar a la Casa Blanca l'any vinent.
Precisament Joe Biden ha parlat per primer cop de la suposada conspiració, segons alguns sectors republicans, que tindria amb Taylor Swift perquè la cantant li donés suport públicament i l'ajudés a guanyar Donald Trump a les pròximes eleccions. En una entrevista amb Seth Meyers, el president dels Estats Units, en feia befa.
Un 18% dels americans, segons les enquestes, creuen que vostè i la Taylor Swift esteu conxorxats. Pot confirmar o negar que hi hagi una conspiració entre vostè i la senyora Swift?
Where are you getting this information?
D'on treu aquesta informació? Està classificat, tot i que també li diré que ella em va donar suport al 2020.
És veritat. I creu que ho tornarà a fer?
Ja li he dit, està classificat.
Doncs bé, la notícia del dia de Taylor Swift. La cadena d'hotels Marriott, una de les més famoses a nivell mundial, ha anunciat que sortejarà entre els seus clients més fidels 5 nits en habitacions de luxe als hotels de les ciutats on actuï la cantant. És una de les experiències que la companyia ofereix perquè els clients i fans de Taylor Swift puguin gaudir amb l'empresa hotelera de la gira The Eras Tour. Als Estats Units, la denúncia de Grifols contra Gotham City pot quedar en paper mullat. El fons especulador, que va aconseguir enfonsar la farmacèutica catalana a la borsa, ha desaparegut del mapa. Llegim a 5 dies que el Tribunal de Nova York, que ha assumit aquest cas, encara no ha pogut notificar la demanda a cap responsable de Gotham perquè no ha tingut manera de localitzar-los. No costa enlloc cap direcció, ni de la companyia, ni del seu màxim representant, i no li pot remetre, per tant, la situació judicial. Per tant, el procés, de moment, està aturat. I a més hem de treure el nas al Mobile World Congress.
Aena, aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
Arribar i moldre, això és el que ha fet l'empresa catalana Oceanic Ecostructures, que aquest any s'estrena al Mobile i ja és una de les candidates a ser escollida empresa emergent d'aquest any al 4 Years From Now, el congrés de les empreses emergents que es fa dins del Mobile. Aquesta empresa amb seu a Barcelona presenta al congrés el seu projecte per regenerar el fons marí, que està triomfant no només a Catalunya i a Espanya, sinó que ja té grans admiradors i molts als Estats Units. Montse Martí.
Ocean Ecostructures fa servir infraestructures que estan en ús o en desús al fons del mar, per exemple, canonades, plataformes petrolíferes o els mateixos ports, per generar un nou espai on algues i espècies marines s'hi troben a gust i regeneren així l'espai marí. Aquesta empresa està treballant, per exemple, la plataforma petrolífera de Repsol, que hi ha mar endins davant de Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. El CEO de l'empresa, Ignasi Ferrer, explica RAC1 com i què permet revifar de vida marina aquest espai.
Qualsevol infraestructura que l'home hagi fet en el mar, nosaltres li podem adherir aquestes estructures biomimètiques que, insisteixo, mimetitzen com funciona un escull, no l'estètica, sinó el funcionament. Llavors, l'estructura està tota ella coberta de carbonat càlcic i això permet que en molt poc temps aconseguim que es generin ecosistemes complexes amb una gran quantitat de vida.
Ocean Ecostructures té ja 150 unitats col·locades al mar i tenen en projecte unes 700 més. A més, monitoritzen el creixement d'espècies.
El cas és que la voràgine econòmica i empresarial que genera aquest Mobile World Congress ha creat un congrés paral·lel de reunions i negocis fora del recinte. Són empreses que aprofiten el moviment que genera aquest esdeveniment, però que opten per estalviar-se els diners, molts, que val posar un estand dins de la fira. Víctor Endrino.
Marques de mòbils com OnePlus o Nothing i altres noms de la tecnologia com Amazfit estan convocant els mitjans, els influencers i possibles contactes de negocis en hotels, restaurants i altres espais emblemàtics de Barcelona. És el que podria anomenar-se off-mobile i és una pràctica habitual de les empreses amb pressupost reduït o que no volen passar pel peatge de l'organitzador. Fins i tot n'hi ha que s'arriben a acreditar pel congrés i aprofiten les terrasses i els bars del recinte per muntar reunions de tu a tu amb periodistes i possibles compradors. El català David San Martín és cofundador de la marca xinesa Nothing, que ha convocat la presentació del seu nou mòbil aquest dimarts a la nit en un restaurant discoteca de l'Eixample.
Dos coses. La primera té a veure amb el cost. Nosaltres sí que estem presents al mòbil, però tenim només una sala de reunions, que és la que ens serveix, diguem, per fer els negocis. Però el fet de poder tenir el nostre event ens deixa poder explicar el producte de la forma que volem nosaltres, sense tenir, diguem, tot el soroll de la resta de marques.
Tots aquests esdeveniments es podrien considerar part de l'activitat econòmica suscitada pel Mobile World Congress, tot i no aparèixer a les dades oficials.
Me comunican que l'aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes. ¿Vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. Aena, aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat demà l'Ajuntament dels forns de pa que fan de bar per intrusisme laboral. Consideren que els fan competència deslleial perquè molts d'ells ofereixen pràcticament els mateixos serveis que l'hostaleria, tot i que no han de complir els mateixos requisits legals. Segons Agimal Ara, d'una banda es queixen que molts forns tenen més de 20 metres quadrats i que, per tant, més de 14 cadires a la zona de degustació. A més, alerten que aquests locals també venen alcohol, tot i que està del tot prohibit, i productes d'altres especialitats, com ara amanides o iogurts, a més d'oferir menús. Cerca a Barcelona, el Born Centre Cultural canviarà de nom i també de part de la seva activitat a partir de les pròximes festes de la Mercè. L'espai se centrarà a explicar la història moderna de Barcelona, farà millores en l'accessibilitat i suprimirà l'espai del bar-restaurant. El nou nom de l'espai encara no se sap i es decidirà el mes de setembre. Per cert, que a Barcelona especialment la sequera i l'augment de les temperatures també a l'hivern han fet augmentar les plagues de rates, d'aus, de xinxes de llit i de paneroles, perquè segons llegim al Punt Avui, la majoria d'empreses de desinfecció asseguren que tenen molta més feina. Expliquen que les peticions per desinfectar de xinxes van créixer l'any passat gairebé un 50% i les demandes per exterminar rates entre un 10 i un 25%. I un segon, 20 segons i els esports.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe ha expedit els prop de 653.000 abonaments gratuïts per viatjar en rodalies, mitjana distància i serveis avant bonificats al 50%, per viatjar entre l'1 de gener i el 30 d'abril de 2024. Per tal d'agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, Renfe recomana obtenir-los a través de l'app Cercanies Renfe o, en cas dels abonaments de mitjana distància i avant, a través del web renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Els esports en Repsol. La selecció espanyola ha passat per alt les exigències del Barça i ha convocat Alexia Putellas per la final de la Lliga de les Nacions. La jugadora no té l'alta mèdica, però la seleccionadora ha tirat pel dret i l'ha inclòs a la llista. A més, ho ha fet per sorpresa i de matinada a quarts d'una. Com és lògic, el Barça no hi està gens d'acord. Ja es va emprenyar quan Alexia va marxar amb la selecció espanyola, tot i estar de baixa, i ara veu com avui podria jugar en contra de la seva voluntat, tenint en compte que no ho fa des de novembre, quan es va lesionar. I atenció amb aquesta notícia, uns lladres han robat informació delicada sobre la seguretat dels Jocs Olímpics de París. Un funcionari públic va denunciar ahir que li van robar una motxilla en una estació de metro i duia un USB i un ordinador amb detalls relacionats amb el desplegament de la policia i plànols municipals estratègics. Aquesta notícia s'ha sabut també que l'Ajuntament de París preveu desplegar uns 2.000 policies pels Jocs. Més coses, el Mallorca ha classificat per la final de Copa, 21 anys després. Els de Javier Aguirre han eliminat la Reial Societat als penals en un partit que s'ha decidit a 2:15 de la matinada. El partit i la pròrroga s'ha acabat amb empat a 1, però finalment el Mallorca s'ha imposat amb un llançament de Sergi Derde, el jugador de l'Espanyol. El segon finalista de la Copa sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Demà Sant Mamés i que l'equip basc domina per 1-0. A Anglaterra, Erling Haaland és el gran protagonista i el davanter noruec va marcar 5 gols i va liderar la classificació del Manchester City pels quarts de final de la Copa. Els de Guardiola van golejar 2-6 al Luton Town amb un partidàs de Kevin De Bruyne que va assistir Haaland en 4 dels 5 gols. Camp bàsquet, ahir us vam avançar el Tu diràs de RAC1, que el Barça i l'Ajuntament de Barcelona negocien que l'equip de bàsquet pugui jugar algun partit al Palau Sant Jordi aquesta temporada. L'objectiu, al marge de fer caixa, perquè l'aforament del Sant Jordi és el doble que el Palau, i promocionar la candidatura de Barcelona d'acollir una Final Four de l'Eurolliga. I per cert, està aixecant molta porseguera la promesa que li ha fet Pedro Sánchez, el nou campió del món de les arts marcials mixtes, i Lía Topuria. El president del govern espanyol ha promès donar-li un DNI espanyol després que Topuria ho hagi reclamat. El lluitador va néixer a Alemanya, té nacionalitat georgiana, perquè és on va créixer, però fa 12 anys que viu a Alacant. Després de guanyar el títol, Topuria va demanar públicament la nacionalitat espanyola i ahir Pedro Sánchez s'hi va comprometre en una visita a la Moncloa. Per què a ell sí, hi ha molta gent que fa anys que espera no? Bé, és un altre dels grans avars.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui les ventades tornaran a ser fortes a moltes comarques
de Catalunya. Sí, de fet han superat els 160 km per hora a Portbou durant la nit, 110 al Pantà de Darnius, 109 a l'Hospitalet de l'Infant i continuaran fortes sobretot al Pirineu, a l'Empordà i també a l'extrem sud de Catalunya, per tant molta precaució. Tot plat amb alguns ruixats, ara mateix cauen gotes cap al Barcelonès, al Vallès, també la Selva, Osona, el Ripollès i l'Alt Empordà i es poden repetir ara al matí, sobretot a les comarques de Girona, el Pirineu i punts de la costa de Barcelona, amb cota de neu d'entre 800 i 1.000 metres. Ara mateix l'ambient és fresc, però al migdia s'estarà millor, amb màximes de 14 a 19 graus, però ara mateix tenim 6 graus a la Seu d'Urgell i també a Gandesa, 13 a Girona, 6 a Lleida, 10 a Tarragona i a Barcelona i 11 graus a Cabrils.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1, diem-vos que de seguida la tertúlia i el seguiment d'aquesta interessantíssima sessió de control al Congrés dels Diputats a Madrid, amb el cas Koldo com a tema principal, i moltes preguntes al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, començant per la que li farà Alberto Núñez Feijó, cap de l'oposició.
El Món RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Pràcticament les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll...